La vida no és la-la-la amb els Café Quijano. El seu últim treball discogràfic del 2018, amb aquest títol La vida no és la-la-la, i amb altres cançons que també, aquest Perdóname, que te l'havíem escoltat aquí al Més Calent a l'Iguera, juntament amb els Taburete. I com que arribem al punt de les 12, és aquell moment de començar la segona hora.
L'escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és aquell moment, quan sol passa un minut de les 12, de començar aquesta segona hora, que ens portarà fins al punt de la una, per donar pas ja a l'informatiu. I d'aquí una estona ens arribarà l'Abel per explicar-nos quins seran els continguts que podrem escoltar avui dins l'informatiu de la una. També continuarem amb els telèfons oberts per rebre trucades dels oients per al sorteig del dècim de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. Aquest sorteig el farem dimecres, com és habitual. L'agenda d'activitats culturals també hi formarà part, i també abans farem una entrevista amb l'Antoni Rovides, més ben dit, li farà a la vela, l'apartat d'entrevistes que el tenim per aquí, Esperança, perquè l'Espai Ter estrena programació, i el que és el director d'Espai Ter ens ho explicarà. Què hi podem trobar, quines seran les principals actuacions, els cap de cartell, una programació que fa, que és bastant, bastant interessant. Molt bé, com que ja tenim a l'Abel a punt, és aquell moment del dia que li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona. Ja.
Els homes i les dones que formen part de la nostra audiència, avui a la una, quins seran els temes que podran escoltar l'informatiu?
Sintonia.
Vinga.
Engegarem informatiu avui parlant del sector pesquer i de la constitució aquest migdia del comitè de cogestió del peix blau en l'àmbit de les badies de Roses i de Pals. La primera reunió s'està desenvolupant encara a hores d'ara i intervenen tant representants dels pescadors com dels armadors, les confraries i l'administració i també l'Institut de Ciències del Mar. Què vol dir tot plegat? Veure, la Generalitat des de fa prop d'un any impulsa un nou model de gestió dels recursos, fent-hi intervenir tots els actors implicats. En aigües interiors, la Generalitat és qui en té responsabilitat i aquí on pot incidir i incideix. I insisteix en crear aquests comitès on, de forma assembleària, doncs es pugui discutir sobre mesures o sobre nous projectes per fer la pesca sostenible i per fer-la viable de cara al futur. Ja es va fer un comitè molt semblant ara fa uns mesos i es va constituir també a l'escala. Llavors es parlava del comitè de cogestió de la pesca de la sèpia. Ara es fa amb el tema del sector del peix blau. Hi havia representants en aquesta reunió de les confraries de Roses, de l'escala i de Palamós. En parlarem en detall ja que hem parlat amb el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela. Ahir al vespre es va tancar la primera jornada de donació de sang que es fa a l'escala en dijous i amb la sala d'actes del CERC com a seu principal. Vist el context, és a dir, context de tramuntana freda com feia ahir, epidèmia de grip com hi ha aquests dies, doncs els responsables del Banc de Sang i de Teixits estan contents. Això no treu que la xifra o els índexs de donacions siguin espectaculars. Si els mirem fredament respecte a edicions anteriors, doncs poca diferència. Estem parlant de poc més de 50 donacions. Això sí, se'n fa una lectura positiva, sobretot pel context en què ens trobàvem. Sí, 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 passa. Ara em falta un nom, Joan.
Quin nom? Hem perdut una notícia?
Hem perdut el nom d'un cantant que jo no conec, però que actuarà com a cap de cartell o un dels actors principals al Portal Blau 2019.
En Cesc Freixas, no?
Cesc Freixas actua demà.
Hi ha la Judit Nederman?
Això és Portal Blau d'hivern.
Sí.
Però avui s'ha fet públic un primer tastet del Portal Blau d'estiu.
Ah.
Amb un dels...
Ah, d'estiu, d'estiu. Ah,
d'estiu, amb un, de, amb un nom destacat d'Operación Triunfo.
La...
Noi. Ah, el triomfador de l'edició de l'any passat. Busca'm un al web, si no, ara ho trobarem.
Adrián es diu, no?
No és el que irà, no és el que irà a Eurovisió.
No, aquest, però d'aquesta última edició o de la d'abans?
De l'anterior, de la d'abans.
De la d'abans, són d'eres, ara t'ho busco.
Mira, deixem l'interrogant aquí, o com ho farem, això?
A veure, a l'Alfred... Alfred García?
Alfred García.
Alfred García. És que no m'ha sortit el nom.
A mi tampoc. I en soc poc d'aquests barals, llavors no ho hem apuntat en el titular. Aquest popular cantant, doncs, actuarà al Fòrum Romà d'Empúries el 26 de juliol amb un aforament acotat a 1.500 persones i entrades que avui es posen a la venda. D'aquest concert, d'aquesta actuació, Portal Blau destinarà un euro per cada entrada venuda a ajudar el projecte de l'ONG proactiva Open Arms.
Aquest noi.
Es veu que sí.
I has de suposar que serà una de les cançons que s'escoltaran.
Doncs mira, això ho expliquem avui, vigília de l'estrena del Portal Blau d'hivern. Els amants de la música i dels bons autors i cantants d'aquest país demà poden disfrutar de Cesc Freixas, que a més presenta el seu nou disc Festa Major. És la primera actuació que fa en l'àmbit de comarques gironines amb aquest nou disc, Festa Major. Cesc Freixas demà a la nit a l'Alfolí de la Sal. I a més, un espai per veure'ls de ben a prop, pràcticament a tocar del nas. I ja que estem amb espectacles, doncs a l'informatiu d'avui també parlarem de cinema, perquè una escalenca és nominada el Premi de Millor Direcció Artística als Gaudí i als Goya.
Què me dices?
Per la seva feina a la pel·lícula El fotógrafo de Mauthausen.
Carai, bona pel·lícula.
És l'escalenca Rosa Ros.
Se m'ha acabat la sintonia. De fet, sabia que fa molt de temps que està en el món del cinema, que se'n cuidava més aviat així de vestuari, atrezzo i tot això, amb diverses pel·lícules i obres de teatre, i està molt bé, doncs, moltes felicitats, a veure si té sort.
Tant de bo. Mm. Agenda esportiva, agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral acabaran de completar l'informatiu d'una jornada amb tramuntana encara, però a la baixa. Demà desapareix aquesta tramuntana, diumenge s'espera un dia més insegur. Esperem que almenys aguanti al matí quan es disputa la cursa de la dona.
A veure.
Perquè l'Ivana ens explicarà com les inscripcions han anat a molt bon ritme. S'ha superat la xifra de l'any passat ja. Per tant, hi haurà pla més de 1.000 noies, dones, senyores que correran i, a més, amb solidaritat amb la diabetis. Fins aquí, doncs, aquest abans informatiu. Més detalls amb les veus dels protagonistes i tot allò que fa referència a aquests temes que hem comentat al punt de la una.
Bé, doncs deixem l'abans de l'informatiu i obrim el nostre concurs.
Teníem dos noms apuntats, si no vaig errat, no em vas agafar cap tu, jo tampoc.
No, l'únic, el tim era en Salvador Simón, que ens va fer a través del WhatsApp, que és el número 2.
I el primer en Ramon Ministral.
En Ramon Ministral.
Per tant, tenim l'1 en Ramon Ministral, el 2 en Salvador Simón, el 3 que hi afegim és per la Fina Sabrià.
Perfecte. I esperem que ens arribi el número 4, i el número 5, i el 6.
I successius. 972-77-10-00. Gentilesa de l'administració de Loteria L'Anxova Milionària de l'Escala. Tenim un dècim per al sorteig de dijous vinent. El sortejarem dimecres. Gentilesa del Festival de Circ Elefant d'Or de Girona. Tenim dues entrades. Dues entrades per a la sessió d'inauguració el dijous 14 de febrer. Ho sortejarem dijous, perquè no sigui dit que ho sortem...
El dijous, val.
Dijous de la setmana.
Quan dius dues entrades, són dues entrades dobles o dues entrades
una
simples?
Entrada, una per dues. Un premi per a dues persones.
Ah,
dues entrades simples.
Simples.
Una entrada doble.
una entrada doble. Dues simples, una doble.
Qui guanyi podrà portar acompanyant.
Acompanyant.
Okay. Que te toquen a tu, te donem un premi perquè vagis tu i qui vulguis al teu costat.
Perfecte.
Saps què vull dir?
Molt bé, molt bé, molt bé. És un gran espectacle i recordo que l'any passat la gent que hi va anar-hi se'n va quedar molt i molt contenta perquè, és clar, allò veus actuacions que normalment si vas amb un circ d'aquests que ens arriben a l'estiu...
No és per dir un d'aquells que ara està fora de circulació. No és el circo de l'Àngel Cristo, que diguem.
No.
No és el circo de l'Àngel Cristo. No hi ha lleons.
No és el circo de hielo, el circo d'agua...
Sí, tiburones assassinos!
Sí.
No és això.
Bueno, ara d'animals es veu que no en deixen portar cap.
No, està prohibit. Ni curses de toros, ni corrides de toros.
Bueno, el de les vaquilles, no sé com està. A Torrella penso que ara els fan. Ja no fan?
Mira, van tallar el coll a l'alcalde i tot.
Ah, sí, que hi havia... Sí, me'n recordo que sí, va venir d'aquí.
Que li va passar en cordon.
Sí. Li van apretar el cordon.
Tant li van apretar que li...
Van escanyar. Pobre cordon. Es torna a presentar en cordon.
Sí que ho diu, sí que ho diu. Bueno, ara Olot la tornen a tenir liada, amb això dels toros, es veu.
Sí?
Sí.
Que volen saber, aviam... Ah, bueno...
Hi ha el torero que diu, jo vull torejar casa meva, és de l'àmbit de per allà, i diu, sisplau, organitzem una corrida a la plaça de toros d'Olot.
Clar, que hi ha una plaça que la van remodelar per fer-hi actuacions, més que per corrida de toros, és a veure com està el món del toro.
Hi ha una sala molt maca allà sota, que és el Torín. Què es diu el Torín? Una sala d'hivern, sala d'interior.
Sí,
per actuacions, diguem-ne, de mig format, a peu dret, una actuació de rock o de pop o de jazz, que està molt i molt i molt bé.
Ui, que sí que tenia una trucada en parlant, aquí tenim una trucada, per això veus que la Lali venint aquí i... Molt bé, doncs vinga. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digues.
Si participa avui pel circ.
Pel circ i pel dècim.
I pel dècim.
Bueno, doncs per totes les coses. Sí. Bueno, però si te toca una cosa, no te toca l'altra, no?
També és veritat.
També és veritat.
Jo m'estimaria més que... Bueno, a part que fos el gordo, que diu aquell. Però el circ me fa molta il·lusió.
Com és això? De tota la vida?
Sí, així.
De com veies allò de la cabra encima de l'escalera?
No, mai.
O de l'escalera encima de la cabra?
Mai. Tot el que, no sé per què, però quan hi havia animals no m'agradava. Només m'agradaven les actuacions de les persones.
I dels pallassos també?
Sí, jo soc bastant pallassa.
No ens en podem enriure dels animals, però dels homes i de les dones...
Sí, perquè mig món se fot de l'altre mig, però pobrets ells poc ho saben, els animals.
Sí, això ha estat, és i serà, esclar, sí.
Sí, és així, no?
És ben bé així.
T'agradaria que te portessin com la cabra lligada i te fessin saltar i fer totes aquelles coses?
Val més que no.
Ens hem de posar el puesto d'ells.
Sí, tampoc m'agradaria que me pintessin la cara, me posessin un nas vermell i me'n tiressin allò pastissos per la cara.
No, però, per exemple, vas vestit de pallasso ben vestit i te passes a una rua i ningú te coneix.
Això també.
Sí, és així.
No, contra la Carme no hi tindrem per res a fer. Escolta'm, Carme, tens el número 4.
Te va bé?
Moltes gràcies, macos. Que vagi bé. Adéu.
Vinga,
bon dia. Sí, esclar. Escolta'm, el concurs és obert o els concursos són oberts, però jo he de recular cap a l'elecció.
Sí, aquí, no te'n vagis, que tens l'Antoni Rovira aquí que t'està esperant.
Ostres, vaja.
No marxis, no marxis.
No sé com arribarem a l'informatiu. Toni, passa, que en parlem de seguida.
Què passa amb en Toni? Sabeu aquí i expliqueu-nos què hi ha preparat per l'Espai Ter, perquè em penso que hi ha actuacions que valen molt la pena.
Home, avui regalem circ i regalem loteria. A partir de, si no és la setmana vinent l'altra, engegarem també la temporada d'entrades per l'Espai Ter. Però bé, deixem-la entrar i ens ho expliquem. Vinga.
Doncs vinga, fins ara. Molt bé, doncs l'Abel que es queden aquí i amb l'Antoni Rovires parlaran de la programació de l'Espai Ter. Els escoltem.
La setmana passada, divendres concretament, es posava en escena la programació d'aquest semestre a l'Espai Ter de Torroella. Us n'anem parlant periòdicament en qualsevol iniciativa, qualsevol espectacle que s'hi representa. Avui, però, hi farem una mica més d'incís, amb una temporalitat més llarga, i és que tenim en perspectiva ja què s'hi farà durant 6 mesos, des d'ara fins al mes de juny. I per parlar-ne en propietat, amb tot detall, tenim amb nosaltres avui el director d'aquesta important infraestructura de l'Espai Ter, Antoni Rovires. Sigues molt benvingut, Toni.
Bé, moltes gràcies, Abel, moltes gràcies.
Tot bé?
Tot bé, tot bé. Tot bé, tot bé, podríem dir tot bé i millorant, intentant millorar, sí.
Jo com m'alegro. Home, l'Espai Ter, ara ja pràcticament no hem ni de presentar qui és o què s'hi fa l'Espai Ter.
Bé, això...
Perquè està agafant un rodatge, sí. I unes credencials importants en aquests últims anys.
La veritat és que sí, estem molt satisfets. Mira, les dades de públic ens ho avalen. Aquest any han passat més de 58.000 persones per l'Espai Ter, que ja són xifres gruixudes per un equipament com és Torroella de Montgrí, no? Hem fet més de 130 activitats. Per tant, estem molt contents. Però estem molt contents perquè veiem que l'Espai Ter, a poc, està sent un espai estimat per la gent.
Uh-huh. I el polític, el regidor, defensava el dia de la presentació, i tot això es fa amb uns números absolutament sostenibles.
Exacte.
Allò, la cultura no és gratuïta, té uns costos.
No.
Ara tampoc hem de pretendre que ho pagui tot l'administració. I el procés o les línies que s'han agafat són allò envejables.
Estem en una corda fluixa, Abel. Estem en una corda fluixa on hem de mantenir la qualitat, els serveis públics, però també hem de ser molt curosos amb l'economia, perquè aquest és un sector doncs, molt complex, és un sector on tot val molt diners, i per tant hem de vetllar per la sostenibilitat i perquè la ciutadania no hagi de pagar el pato de tot plegat, no? Uh-huh.
38 espectacles programats des d'ara fins al mes de juny amb una presència important, i em sembla que seria el primer sector, el del teatre. Teatre professional, grans estrenes d'àmbit de país.
Sí, nosaltres el que ens agrada dir és que ara ja no cal fer massa quilòmetres per veure les grans obres que s'estan produint a l'escena nacional. L'Espai Ter doncs, vol ser un equipament, això, un equipament de luxe, en el sentit que apropi a molts pocs quilòmetres obres com l'Escape Room, que és una obra d'en Joel Joan, que l'està petant, si em permets, a Barcelona, i obres com, per exemple, El Preu, de l'Arthur Miller, amb en Ramon Madaula, la Mercè Arànega, Muerte en el Nilo, que és una de les propostes que ens arriba ja des de l'àmbit de l'Estat, i per tant doncs, tenim efectivament un teatre amb majúscules que permet doncs, a la gent gaudir de tots aquells espectacles que s'estan fent ara mateix a la nostra capital catalana, no? Per tant, ho fem molt proper, la gent pot venir aquí i evidentment també el preu de venir a l'Espai Ter és molt diferent de venir o d'anar a Barcelona, no?
Uh-huh. Si el sector que domina més és el teatre és també perquè deveu haver, m'imagino, entenc, que és allò que demana més la gent, o on hi assisteix més el públic.
Sí, la gent s'estima molt el teatre, Abel, ho hem comprovat. La gent s'estima molt veure totes aquestes produccions, la gent s'estima molt també veure tots aquests noms que ens apareixen a l'escena catalana i altres que també fem, no? Però és veritat, el teatre és una de les activitats que més estima té entre el nostre públic, no?
Uh-huh. Shirley Valentine amb la Mercè Arana, que serà el primer cronològicament parlant, llavors vindrà El Preu amb en Pere i Arquilo, ja ho deies, Ramon Madaula, Lluís Marco, Rosa Renom, l'Escape Room de Joel Joan, Muerte en el Nilo d'Agatha Christie, amb una nòmina d'actors importantíssims. També a nivell escènic, no sé si la Cirereta o si més no, la novetat principal d'aquest any és que per primer cop a l'Espai Ter s'hi programa òpera.
Exactament. Cada any anem fent algun projecte nou. L'any passat va ser el Premi Espai Ter, en el qual l'equipament es va posar en l'àmbit de la creació artística, i aquest any l'òpera. Ens feia molta il·lusió portar una òpera a l'Espai Ter, i comencem portant La Traviata, una de les obres més conegudes i populars que s'han fet mai en el món de l'òpera.
Uh-huh. Serà l'escenificació completa d'òpera amb
sí.
tot el tinglado escènic, sí. amb orquestra
sí.
i tots els ingredients que té sí. Aquest art global, diguem-ne.
Exacte, serà tal com dius. Serà una òpera amb actors, amb escenari, amb escenografia i una orquestra, tal com Déu mana.
No ha de ser fàcil ni barat programar òpera.
No ha de ser fàcil ni barat. De tota manera, t'he de dir que també a l'Espai Ter, com deies bé al principi, intenta sempre cercar els recursos de sota les pedres, per dir-ho uh-huh. així, no? I nosaltres ens hem acollit a un programa que es diu Platea, que ens ho posen molt fàcil. Aquest programa, doncs, estatal, ens posa molt fàcil fer una òpera a l'Espai Ter. Però sí, té una despesa important, però també és un repte important i ens sembla que ara ens toca fer-ho a l'Espai uh-huh. Ter.
A vegades, ara perquè hem tret aquest cas de l'òpera, però a vegades es pensa teatres i espectacles d'aquest tipus començaran a programar coses elitistes per a gent entesa en la matèria, i d'acord, pot ser que l'òpera sigui un gènere, digues-li, minoritari potser, però també es fan picades d'ulletes des de l'Espai Ter a la cosa més popular que pugui haver-hi. Les orquestres que han recorregut tots els racons d'aquest país en festes i festetes, festes majors i aquells concerts tradicionals que sempre havíem vist per la festa major, no? El cicle de les grans orquestres.
Exacte, i aquest any amb un accent especial amb la cobla. De fet, fem 5 coses de cobla. Una primera, que és els orígens de la cobla, que tindrem la cobla Montgrins, que ens farà aquelles cobles gamberres que varen néixer quan encara ara la sardana no era dansa nacional de Catalunya, quan la cobla ho tocava tot, quan les noies s'escapaven de casa seva i volien anar a ballar amb els nois per festejar. Això ho veurem. I a l'altre extrem també tindrem els biflats. Els biflats, que és una cobla actual que amb els instruments de cobla toca tot allò inimaginable. Serà divertidíssim. També tenim una estrena d'una activitat educativa amb la Bisbal Jove, que ens apropen amb l'espectacle, ens aboquen a tot allò que la cobla pot ser sonorament, com la Big Band catalana. I el que has dit també, el cicle Grans Orquestres, que ens aporten aquelles orquestres que han fet ballar els nostres avis, els nostres pares, i que tenen la voluntat de subsistir. I nosaltres els engalanem bé i venen a l'Espai Ter per fer gaudir del concert de la Festa Major.
Aquest cicle seran dues orquestres, la Bisbal, clàssica, i
clàssica,
el tòtem de les orquestres catalanes,
que presentarà, si m'ho permets, el seu darrer treball, i el presentarà a l'Espai Ter. O sigui que també serà l'estrena, diguéssim, del seu nou CD de l'any.
Com funciona aquest cicle? Vull dir, en el sentit que el públic, gent gran sobretot,
sí,
que m'imagino que deu anar en aquest espectacle, els han vist 1000 vegades a la Bisbal, o als Montgrins, o a la Metropol ara, però els han vist en unes condicions d'embalat.
Clar.
D'embalat o de plaça.
Clar. Clar, aquesta és la diferència.
I com casa veure la Bisbal a l'Espai Ter amb aquella graderia, amb butaques supercòmodes i tot?
Home, d'entrada és com si pugéssim 3 divisions més d'entrada. És com veure una orquestra de Champions, que de fet tots els músics que toquen en aquestes orquestres s'han format, són bons músics, però esclar, amb les condicions idònies per fer un espectacle d'aquest tipus, amb una gala, on hi ha projeccions, on la música es pot sentir bé, on no hi ha les inclemències del temps. És a dir, podríem dir, per l'orquestra és una festa de gala, perquè els hi permet tocar el màxim de bé, tal com saben fer ells, però sense les distorsions, amb un aire lliure, no? que estan molt bé, però que aquí a l'Espai Ter es transforma. És a dir, tot acaba sent una gran gala per afavorir, diguéssim, la sonoritat d'aquestes cobles orquestres.
He citat el terme de paquet orquestres, i aquí aniria per un altre tema, com és els abonaments, els descomptes, la voluntat de fer accessible l'Espai Ter a tothom.
Clar, clar, l'Espai...
A canvi de la fidelitat, això
clar,
sí.
Clar, bé, volem la fidelitat. Imagina't, Abel, venir a l'Espai Ter et pot sortir per 10 euros cada espectacle. Comprant una T5, que són 5 espectacles, t'hi gastes 50 euros, però tu tens accés a espectacles per 50 euros, en tens 5 per 50, mentre que ja n'hi ha algun que per ell sol ja en val 35 d'euros. Home, val la pena, val la pena. Evidentment, nosaltres premiem aquesta fidelitat perquè també és la que ens ajuda a sostenir aquest equipament, no?
Tot plegat, comprant-ho còmodament des de casa per internet, a la pantalla analitzes,
sí,
compares tota la programació, diu vull aquest, m'ha sortit a compte que fa una T5,
sí,
i tens ja la temporada programada, que diguem.
Sí.
Programada amb aquelles idees que hi aporta l'Espai Ter, però també amb picades d'ullet al territori, amb festivals, diguem-ne, de referència. Clar. Qui no coneix el Black Music Festival, que es programa a Girona, qui no coneix el Festival Ítaca, o qui no coneix el Festival Local, el Festival de Música de Torroella, que a l'hivern té també programacions ben interessants. Els partners o aquestes col·laboracions en festivals, com s'articula, Toni?
S'articula en base a una bona relació. L'Espai Ter és la suma de la programació programació que fa l'Espai Ter i la suma de la programació que fan els partners. Aquí intentem cuidar molt i molt perquè, en certa manera, també donen molta vitalitat a l'equipament. Pensa, Bel, que per l'Espai Ter hi ha 5 festivals, a part del que has dit, hi ha el festival, hi ha també el festival Temporada Alta, no? Nosaltres estem en bona relació amb aquests agents i procurem doncs, que cada vegada ens portin activitats doncs, com poden ser l'Albert Pla, en el cas del festival Ítaca, o un concertàs, en el cas del Black Music Festival. Convenis, contractes... La veritat és que la vitalitat de l'Espai Ter és en molt bona part gràcies a aquest partenariat.
I posant el nas en tot allò que es cou a Torroella, ara que parlem de festivals, doncs l'Ajuntament, qui diu Ajuntament diu Espai Ter, és organitzador directament de coses com el FIMAC, el Festival de Màgia, que tancarà aquest semestre pràcticament.
Sí. De fet, el Festival FIMAC, d'alguna manera, és un, ja un referent, com bé saben els nostres radiooients, i també des de l'Espai Ter i des de les àrees de l'Ajuntament, doncs es té cura de que, en certa manera, cada any es vagi incrementant amb la seva aposta de que sigui un festival estratègic de màgia de Catalunya, no? I, per tant, doncs, estem treballant també ja amb tot l'equip perquè el festival sigui encara més important que l'any passat i els espectacles que hi hagin doncs, siguin molt més atractius encara, no?
Potser sortim una mica de la programació de temporada de l'Espai Ter, però ja que surt el cas, deixem-t'ho preguntar.
Només faltaria.
Què vol dir això, que sigui Festival Estratègic de Màgia de Catalunya? Ja no és una programació local o comarcal o territorial. Festival Estratègic de Catalunya, què indica?
Significa, d'alguna manera, que tots els mags i tots els programadors puguin trobar un espai de referència a Catalunya i que aquest sigui el FIMAC, és a dir, que sigui a Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí vol ser un festival estratègic de màgia en el qual doncs, siguem una eina perquè els mags es puguin guanyar més bé la vida, puguem professionalitzar més bé la màgia i que els programadors vinguin a trobar-hi tot allò que els sembla que la màgia els pot aportar. Perquè, com bé sabeu, la FIMAC o el FIMAC ja fa 7 anys que es porta a terme i cada any ha anat creixent. I, per tant, estem treballant amb la Diputació de Girona i amb la Generalitat de Catalunya per tal de que això no acabi sent un festival de poble, sinó que acabi sent un festival estratègic.
Tot això ho trobareu a l'entorn o a l'esfera sota el paraigües d'Espai Ter. Des de màgia fins a clàssica, passant per música negra, si parléssim del Black Music, una programació de teatre increïble i per no fer-ne un repàs exhaustiu, que ja n'anirem parlant setmana rere setmana, aquest dissabte o aquest diumenge, perdó, diumenge és, ja hi ha un concert, em sembla, eh? Clàssica, el cicle d'hivern de joventuts musicals, Ignasi Cambra.
Exacte. Comencem ara amb aquest gran pianista que ens farà el primer concert de la temporada, un concert que ve de la mà de la xarxa de músiques i que ve de la mà dels nostres partners, que són joventuts.
Toni, des de l'Escala, ho mirem amb molta atenció i pel carrer o per aquí a l'entorn de la ràdio la gent ens ho comenta. I com s'ho fan? I Déu-n'hi-do el que arriben a programar a l'Espai Ter. Fes-nos en alguna cirereta, ara en el públic escalent que ens està escoltant. Allò, sí, però veig 15, 20, 30 espectacles. Què he d'anar a veure jo?
Home, si l'interès és el teatre, jo el recomanaria moltíssim doncs, aquestes tres obres que hem dit, o l'Escape Room, o el Preu, o la Shirley Valentine. Si el que els agrada és la música, diguéssim, aquesta música de grans concerts, els hi recomanaria moltíssim la Traviata. Si ets un públic amb més inquietuds musicals, jove, mica més jove, no? Doncs tens el Black Music Festival, en on podràs trobar un bon sul. Podràs trobar també un festival alternatiu, que és el Festival Ítaca, amb l'Albert Pla. I si m'ho permets, acabem també l'estiu, acabem la programació amb una festa, Bel. Nosaltres farem una festa en el qual volem donar suport en els grups locals que estan fent aquesta tasca de crear bandes, de crear música, i ho fem amb una festa d'estiu on tindrem com a artistes principals a la Black Music Big Band, i on actuaran també dos grups que seleccionarem entre els grups locals que tenim a Torroella de Montgrí, perquè l'Espai Ter també ha de ser això, ha de ser un espai d'oportunitats per totes aquelles entitats i tots aquests grups que estan començant a tocar.
Toni, una vegada més, felicitats per la feina i per una programació tan digna i excel·lent com aquesta que comencem a comentar avui. N'anirem parlant amb aquesta bona col·laboració que hi ha també entre Espai Ter i Ràdio L'Escala, i el públic escalenc n'estarà informat, i tant que sí.
Moltes gràcies, Adel.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
El més calent a l'Aigüera.
Toni Rovires, que ens ha posat al corrent de tota aquesta programació d'aquesta temporada de l'Espai Ter, amb actuacions molt i molt interessants. I ja saben que aquí, de la majoria dels espectacles, tindrem localitats per regalar, o entrades, més ben dit, per regalar als nostres oients, com han fet aquestes últimes temporades de la programació d'Espai Ter. Arribem al punt de 12:45 i escoltarem l'Alfred García, que en parlàvem abans, abans de l'informatiu, que serà un dels caps de cartell de l'edició d'aquest any de Portal Blau d'estiu. Amb aquesta cançó, una de les més escoltades, que es diu De la Tierra hasta Marte.
Del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación, y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio, que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta los huesos. Se caiga el cielo. Canciones viejas de la Tierra hasta Marte.
De la Tierra hasta Marte, ell és Alfred García, el tindrem aquest estiu en el Portal Blau. No va ser el guanyador, però podríem dir que ha sigut un dels grans triomfadors d'aquesta recuperada edició de la primera d'aquestes recuperades edicions d'Operación Triunfo. Bé, són, passen més ben dit, que ja 4 minuts del punt de 2:15 i és aquell moment que viatgem. Viatgem amb la secció Topònims. a descobrir municipis catalans. No descobrim com són, sinó que descobrim el seu nom. Per què es diuen d'aquesta manera? Quin és l'origen, quina és la història del seu nom, del seu topònim? Així es diu aquesta secció i avui anem fins a Parets del Vallès.
Topònims.
El municipi de Parets data de l'any 904, quan es va construir l'església de Sant Esteve. Aquesta és la data oficial, però per conèixer els seus orígens cal anar més enrere. En els seus inicis va ser un assentament agrícola romà, anomenat Vila Parietes. Ens ho explica l'escriptor Alfred López.
Vila Parietes era un assentament agrícola que hi havia a la zona, on després es va començar a construir tot el que és el poble avui en dia. Aquest és el topònim. D'on ve? Pues ve d'una possible parets que es van trobar dels temps dels romans pels voltants. A partir d'aquí es va construir el que tot és el poble de Parets del Vallès, que, curiosament, com es va construir al redor de l'església de Sant Esteve, en un principi es va dir Sant Esteve de Parets, o inclús es va trobar que es deia Sant Esteve de Bleda del Pla de Parets.
Al llarg del temps, el municipi ha rebut diversos noms i fins i tot durant segles va formar part, juntament amb Mollet i Gallecs, d'una mateixa localitat. El nom de Parets del Vallès el va adquirir quan va entrar a formar part de la comarca del Vallès Oriental.
Aquest Vallès va ser quan van ja començar a formar tot el que era tots aquests plans de comarca, a mitjans del 19, principis del 20, quan s'hi va donar també a la comarca aquest topònim del Vallès.
Al Pla de l'Estany hi ha un altre poble amb qui comparteix nom, Parets d'Empordà. L'origen d'aquest topònim també prové d'unes parets romanes que s'hi van trobar.
I aquest era l'origen, la història d'aquest topònim de la població de Parets del Vallès. I bé, i abans d'arribar a la secció de cinema, a l'última del dia d'avui, després de les emocions i el cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre, anem a veure com tenim el nostre rentaplat setmanal. Aquest rentaplats que fem cada divendres de notícies que s'han donat dins l'informatiu. Nosaltres seleccionem 5 notícies i els posem en els plats, que són la paraula, el número, el noi, la noia, l'anxova, que seria la notícia bona, i la vaca tremolosa, que no és la tan bona. I comencem per la paraula, perquè és veda, la veda que ja s'acabava. Les barques d'enseclament han tornat a la mar després d'un mes d'aturada per la veda. El primer dia la tramuntana els va impedir treballar, però la nit del dilluns al dimarts van poder sortir i van tornar carregades de sardineta. I el número d'avui també, doncs, serien amb la mateixa notícia, tenim dos números. És la penya blaugrana de l'Escala, que vol aconseguir arribar als 400 socis per celebrar els seus 40 anys. Per això va una campanya al mes de novembre, doncs 400 o 40. Són els números del rentaplats d'avui. I el noi és Joan Company, perquè va ser el guanyador de la 20a edició dels Premis de Narrativa Breu Víctor Mora, amb el títol de La Història Consagrada. Es va imposar a les 12 propostes finalistes. L'anxova li donem a totes aquestes activitats que s'han programat per la commemoració d'aquest 80è aniversari del bombardeig del 23 de gener. Bombardeig que, recordem, que hi van morir 15 persones i 6 elles menors d'edat. Una commemoració, un record que es tindrà durant unes activitats que s'han programat perquè cap de setmana, amb la inauguració d'un monument al cementiri Marí, que recordarà aquesta data de tan trist record per als escalencs. I la vaca tremolosa, com sempre, li donem a aquelles persones que encara tenen els nostres polítics o empresonats o exiliats una vegada més, i sempre doncs, l'anirem mantinguent fins que la situació canvi. Doncs aquestes són els plats que tenim per aquesta setmana, que els hem posat en el nostre rentaplats. La paraula és la veda. El número 400 pels socis que vol arribar a la penya blaugrana dintre els seus 40 anys. en Joan Company, que va ser el guanyador del Premi de Narrativa Breu Víctor Mora com a noi per el títol, per l'Hòstia Consagrada, que és el títol de la novel·la que va guanyar. Ben dit, no diríem novel·la, sinó la narració. L'anxova, doncs, per aquestes actes de commemoració del 80è aniversari del bombardeig del 23 de gener, i la vaca tremolosa, com sempre, dedicada a aquelles persones que encara tenen els polítics i exiliats o empresonats. Molt bé, deixem ja aquest rentaplats, i obrim el nostre cinema paradís per parlar de cinema amb en Jordi Orno. I com sempre ens el trobem a dins aquest cinema paradís, i amb ell parlem de cine. Jordi Orno, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia, ben trobat.
Molt bé, avui toca, com no, els Oscars.
Exacte, avui comença, aquesta setmana ha començat la cursa oficial, perquè, bueno, la cursa ja fa dies que va, que funciona i que tira. Els Globus d'Or ja són un petit reflexe del que podrà ser els Oscars, però, evidentment, el tret de sortida el donen les nominacions que vam conèixer dimarts passat i que, bueno, ara ja està. Diuen que en castellà diuen la suerte está echada, perquè ara ja tots els membres de l'acadèmia ja poden votar qualsevol d'aquests noms que estan nominats, que han anat triant cada un dels gremis de l'acadèmia en el seu apartat.
Avui és curiós, perquè abans d'entrar aquí en Jordi me diu: avui sí que no em podrà sorprendre en res, perquè és lògic del que hagin de parlar. Sí. I jo dic, espera't. Mira, tens aquí un tia en aquests papers.
Sí.
Un tia... sí. No en aquests papers, no, un tia aquest cubilet que tenim. Sí. Veuràs que hi ha un foli. Aquí? No, aquí. No, aquests papers que hi ha aquí, darrere, aquí. Veuràs que hi ha un foli plegat. I m'agradaria que l'obrissis. Veus que, foli, que destaca sobre els altres? Aquest. I m'agradaria que l'obrissis.
Això ja és una gincama, eh?
M'agradaria que l'obrissis. I què hi diu? Com l'obris?
Ah!
N'hi ha la de
la... La travessa.
La travessa dels Oscars. M'agradaria que els que estan subratllats,
sí,
posessis tu la teva travessa, la guardessis, no ho direm, i l'obrirem, o ens la coneixerem el dia que vinguis, que sempre vens el dilluns dels Oscars,
sí,
de la cerimònia,
sí,
i a veure com t'ha anat la travessa. Jo també en faré una, i la compartirem, val?
Val.
Doncs això és la sorpresa que te tenia preparat. Val, que no...
Molt bé, doncs cap problema. Jo només te diré una cosa. Aquestes travesses eren de més fàcil fer fa 4 anys,
Clar,
i t'he dit 4 anys que ara. Perquè jo, quan vaig conèixer les nominacions, me'n vaig adonar de que cada vegada ja les nominacions i després els premis estan ja més pensats per la diversificació i per la internacionalització,
sí,
dels premis, que cada any van tenint menys audiència televisiva, perquè l'audiència en directe està garantida, perquè hi ha llista d'espera eterna per poder accedir en el Kodak Theater. L'audiència televisiva s'està perdent a marxes forçades, i aquest any, ja l'any passat, ja fa, des de que hi va haver el moviment del Black Power, amb el fet de que no hi havia nominats, i va haver aquell boicot i tal, l'any següent ja varen posar-hi remei des de llavors. Llavors, amb les dones, aquest any el tema de les dones ja s'ha deixat una mica a part, sembla que ja no té tanta volada, poder tampoc és que hi hagués molt a triar, i poder tampoc els hi representava cap benefici, però el que sí està clar és que la prova de que hi hagin directors europeus i llatins nominats en majoria, la prova de que hi hagi pel·lícules que estan nominades a parla no anglès, i a més a millor pel·lícula, com el cas de Roma.
El cas de Roma.
Això te demostra de que el que volen és garantir-se l'audiència d'aquests països que algun dels seus representants està nominat, i això sempre s'ha demostrat, de que en aquell país l'audiència puja una barbaritat. Per tant, dit aquesta premissa, te diré que els gustos i la percepció d'una possible pel·lícula guanyadora no pot tenir res, no tindrà, ja ho dic ara, no tindrà res a veure amb el que al final surti. Jo ara te diré les meves percepcions, però el que una pel·lícula guanyadora és un conjunt de guió, direcció, protagonistes i posada en escena. I això és el que s'hauria de valorar independentment de quin país és el seu origen i de quin benefici econòmic en treu l'acadèmia o en treu la indústria. Mm-hmm. Val?
Molt bé, doncs aquí tenim aquesta travessa, ja t'he dit que tens aquí el llapis, o sigui, tens bolígrafo, i doncs vas assenyalant tu quines són, ja t'he dit, si ho vols fer pública, fas pública, yeah. Si no, ens ho guardem per al dia que vinguis per fer-ho públic.
Tinguent en compte que hi ha títols que alguns encara no els he pogut veure, i alguns que no els podré veure...
Però més o menys tens un xic de referència,
però
no?
Però jo, per les referències que pugui tenir, jo diria que... El vicio del poder té moltes possibilitats de ser la millor pel·lícula perquè parla d'un tema que actualment, doncs, a més de la manera que en parla, amb una mica de sarna i amb una mica de sarcasme, que és el tema polític de l'administració nord-americana, aquí podria ser que tingués força números per poder-la guanyar. Mm-hmm. A la millor direcció, si apliquem aquell criteri de que normalment sempre la millor direcció va enganxada a la millor pel·lícula, cosa que ja fa d'un temps cap aquí, això s'ha anat diversificant, però és clar, Adam McKay és el director del Vicio del Poder, que també podria ser el guanyador. El guió adaptat, aquí sí que és una mica complicat, però podríem dir que
Bueno, jo t'he assenyalat només els principals, veus, els que tens subratllat.
Sí, sí, sí. Ai, perdona, el guió adaptat. Sí, anava seguint la llista. Sí. Vale, millor actor. Millor actor, aviam. Aquí hi ha un dubte i és entre dues caracteritzacions que estan molt ben aconseguides, que és Christian Bale per El vicio del poder i Rami Malek per Bohemian Rhapsody. Tots dos van guanyar el Globus d'Or, perquè en l'actor hi ha comèdia i drama. Aviam, si volen diversificar una mica, doncs jo apuntaria Rami Malek per Bohemian Rhapsody, perquè la veritat és que tu estàs veient aquell actor i veus en Freddie Mercury.
Això ho ha destacat tothom, eh?
Clar, Christian Bale ha fet una labor de caracterització extraordinària, engreixant-se i tal, però clar, jo en Dick Cheney no vaig tenir el gust de veure'l tan sovint com en Freddie Mercury. Per tant, en aquest aspecte no ho puc comparar, però els experts diuen que ha fet... I això agrada molt, a l'acadèmia, però bé, posem-hi en Rami Malek.
Val.
La millor actriu... Aviam, Glenn Close va guanyar el Globus d'Or, millor actriu dramàtica, i Olivia Colman va guanyar el Globus d'Or a millor actriu de comèdia. Però Lady Gaga va ser la gran oblidada. Mm-hmm. Però clar, Glenn Close és d'aquelles actrius que ha tingut nominacions a raig i no ha pogut aconseguir mai cap premi. Però si haguéssim d'entendre la interpretació que fan unes, Glenn Close és una interpretació garantida i Lady Gaga em va sorprendre per la interpretació a Nacido una estrella. Per tant, jo apunto Lady Gaga.
Lady Gaga.
Millor actor de repartiment. Millor actor de repartiment, com que considero que Mahershala Ali també és gairebé coprotagonista, perquè la pel·lícula de Green Book és tan protagonista ell com en Viggo Mortensen, i en canvi Viggo Mortensen l'han posat com a actor protagonista, doncs a Green Book, jo, mira, Mahershala Ali.
Apostes per aquest.
Sí, cosa que hem de tenir en compte de que ja el va guanyar per Moonlight, i que, no sé, però bé, seria la quota que tocaria. I la millor actriu de repartiment, bueno, això està entre Emma Stone i Rachel Weisz a la favorita. Emma Stone.
Emma Stone.
Bueno, jo dic que està entre aquestes dues perquè no he vist la de Roma, i el Regina King tampoc, però Regina King va guanyar el Globus d'Or, eh? O sigui, que tot s'ha de dir. Vull dir, si hem d'anar per les pistes, però Emma Stone, la pel·lícula de La Favorita, doncs fa un... Bueno, La Favorita, les tres actrius fan un paper extraordinari. Totes tres podrien guanyar l'Oscar, però La Favorita té un problema, Emma Stone, i és que també té Rachel Weisz nominada per la mateixa pel·lícula. I això sol dividir. Aquest és una aposta una mica arriscada, perquè té molts números de que el fet de que es divideixi el vot la faci perdre en favor de... bueno, doncs podria ser Regina King, que va guanyar el Globus d'Or, o Amy Adams per El Vici del Poder, que, cosa estranya, no estava nominada als Globus d'Or. En canvi, fa un paper bastant bo. Però bueno, deixem-hi l'Emma Stone, que ja no vindrà pas d'una quan ens equivoquem.
Vinga, resumint, has posat la millor pel·lícula, El Vicio del Poder, igual que la millor direcció, també la de l'Adam McKay per El Vicio del Poder. El millor actor, en Rami Malek per Bohemian Rhapsody. La millor actriu, la Lady Gaga, per Ha nacido una estrella. Com a millor actor de repartiment, en Mahershala Ali per Green Book. I la Emma Stone per La Favorita com la millor actriu de repartiment. Això ho guardarem. Això ho guardarem. I després, el dia que toqui, doncs compararem, aviam com ha anat la teva travessa.
Exacte, i després també comentarem els premis que s'han donat, amb quina mesura han tingut valor, diguéssim, polític, econòmic o valor artístic.
Ràpidament en parlàvem abans.
Sí, perquè, clar, abans dels Oscars venen tots els premis de les diferents acadèmies que nacionals, els francesos, els anglesos, els italians, i els espanyols, i els catalans. I aquí tenim una notícia i una extraordinària atenció aquest any per als Gaudí i pels Goya.
Sí, digues.
Ah, no, és perquè tenim una escalenca nominada en aquests dos premis, per la mateixa categoria i per la mateixa pel·lícula.
La Rosa Ros
la tenim nominada a la direcció artística per El Fotógrafo de Mahausen, de Marta Argarona, i que està nominada per aquesta categoria tant als Gaudí com en els Goya. La veritat és que s'ha de dir que té una competència molt ferotxa, perquè, parlem una mica, la direcció artística és l'ambientació, la localització d'exteriors i la manera de reflectir el més real possible a les exigències de del director o de la directora per que l'escena sigui el més creïble i el més detallista possible. Bueno, qui ha vist El Fotógrafo de Mahausen no té res a dir, però és clar, hi ha altres títols que també estan molt ben cuidada aquesta ambientació, i no té per què ser ni històrica com El Fotógrafo de Mahausen ni d'època. Per tant, ja ho veurem, però de moment tenim l'al·licient de que aquesta vegada, aquesta edició dels Goya i dels Gaudí, tenim algú de casa, que és la Rosa Ros, que opta aquest premi, i que des d'aquí doncs li desitgem
tota
la sort del món.
Per qui no ho sàpiga, suposo que la gent que està escoltant ho sabran, la Rosa Ros és germana d'en Josep i d'en Pere Ros, dels creuers Mare Nostrum, la germana des que s'ha dedicat tota la vida... gran part de la seva vida, diríem, en el món del cinema.
Només una pinzellada de les feines que ha fet, perquè són títols força populars, per tant, perquè a part del Fotógrafo de Mahausen d'aquest any, del 2018, va fer la direcció artística l'any 2016 de Secuestro, el 2015 de Solo Química. A la televisió ha participat a La Trinca, biografia no autoritzada, i una sèrie que... Abuela de Verano, que aquí...
Sí, la feia la d'això.
Que estava rodada aquí a la Costa Brava, doncs en aquí també...
La Rosa Maria Sardà, no sortia el nom.
En aquí la direcció artística també era a càrrec de l'ara nominada Rosa Ros.
Molt bé, Jordi, podríem estar parlant més, però, esclar, com que hem de parlar d'estrenes i tenim poc temps, perquè donaria més d'ací...
Avui podríem fer hasta un altre programa la setmana que ve.
Exacte.
Bé, aquesta setmana hi ha unes quantes estrenes, i la pel·lícula francesa és d'animació, és un recull de curts animats que han guanyat alguns d'ells diversos premis i han fet una pel·lícula on han recollit aquests varis curts animats. L'animació també la tenim present en una altra pel·lícula, Les aventures del Pequeño Colón, que és una producció brasileña destinada al públic infantil, on parlen del petit Cristóbal Colón, que juntament amb els seus amics Leonardo da Vinci i la Mona Lisa, per tant, la imaginació de la història ja és força profunda, on van a trobar-se a una illa que diuen que hi ha molts tresors. Bé, pel·lícules en català. El vent entre les canyes és la pel·lícula de que recull aquests 5 curts arriben en català. Venir de disbauxa, Bendita locura, és una producció italiana que també arriba en català, sobre el propietari d'un comerç d'articles religiosos que acaba descobrint que la seva dona l'abandona per la dependenta i ell n'ha de buscar una altra, i la noia que troba, una noia espampanant, està molt lluny de les seves idees religioses. Carlo Verdone dirigeix i protagonitza la pel·lícula. Arriba la segona entrega de Creed, el fill de Apollo Creed, que acompanyat de Sylvester Stallone, doncs ens fan la segona entrega d'aquesta pel·lícula, que porta per títol el cognom d'aquest boxejador i com a continuació La llegenda de Rocky. Bé, continua l'aventura d'aquest jove boxejador que ara té que enfrontar un nou repte tant personal com esportiu, això sí, sempre assessorat i acompanyat per Rocky Balboa, que paper que interpreta en Sylvester Stallone. Fa gràcia que aquí recuperem un dels actors de la saga Rocky, que és Dolph Lundgren, que torna com a Ivan Drago.
L'Ivan Drago, sí, recordo, aquest combat amb aquell que era el soviètic.
Exacte, torna com a Ivan Drago. El que jo no dic és si es torna a posar les calces curtes o qui se'ls posa és un altre, que també porta el nom de Drago a l'esquena, perquè això es veu al tràiler.
Iria per aquí.
A partir d'aquí. Bé, el Blues de Beale Street, pel·lícula que està present a les nominacions als Oscars, perquè Regina King, doncs, que ja va guanyar el Globus d'Or, una de les protagonistes, està nominada com a actriu de repartiment. És un drama amb connotacions racistes, on doncs, un enfrontament entre un negre que vol abusar d'una noia i el policia blanc, doncs, encara que la culpa sigui del policia blanc, encara que sigui del blanc que ha intentat agredir la noia, la policia, doncs, a qui culpa? El nen. Família a l'instant és una comèdia familiar, en Mark Wahlberg i la Rose Byrne la protagonitzen, són una parella que volen ser pares d'adopció i, bueno, quan s'hi trobin pel mig se'n donaran compte de que això no és tan fàcil. Canviem de registre, ens anem a un thriller molt violent, que és La caça de Jack, dirigit per el reconegut Lars von Trier i protagonitzat per Matt Dillon, que interpreta amb un assassí en sèrie que analitza tots els seus delictes per intentar portar a terme el crim perfecte sense deixar cap rastre. Ozzy a l'ombra de hielo és una pel·lícula semidocumental, encara que sigui, és d'acció real, sobre una venjança que va tenir el neolític, i això és a partir del descobriment d'un cadàver momificat a les muntanyes. The Old Man and the Gun és l'última pel·lícula que representa, que ha dit que farà Robert Redford com a actor. Aquí interpreta un lladre de bancs que de 70 i pico d'anys, o sigui que fa l'edat que té ell, i això el porta, doncs, que ha tingut moltes fugides de la presó i ara està, doncs, en un stand-by, que això no vol dir que no estigui buscat per les autoritats, però aquest stand-by fa que el coquet de tornar a fer la seva vida, doncs, encara estigui present. En Robert Redford l'acompanya una Sissy Spacek, que la protagonista de Carrie, que està estupenda. I les estrenes s'acaben aquí,
però... Però el senyor Robert Redford se retira com a actor, però suposo
que... No, ell continua vinculant direcció, en el seu premi de cinema, que és el Sundance, continua vinculat com a productor i com a director.
No deixa el cine.
No deixa el cinema. Però, esclar, n'hi ha hagut tants que ho han dit, sí. Clint Eastwood entre ells.
També, recordo.
Ara n'estrena una, o sigui que... En fi.
Anem a Torroella?
Anem a Torroella. A Torroella reposen el regreso de Mary Poppins. L'èxit de la pel·lícula fa que els responsables de la programació doncs tornin a reposar aquesta pel·lícula, que també apareix en les nominacions dels Oscars i que ben segur doncs molts en el seu moment doncs no els hi va o no van ser-hi o tal, i ara tindran l'oportunitat de repescar-la. I l'altra pel·lícula és El amor menos pensado, una pel·lícula argentina protagonitzada per Mercedes Morán i Ricardo Darín, aquesta parella que després d'anys de matrimoni pateixen una crisi i decideixen separar-se, i el que en principi es prometien com una vida de solters extraordinària, amb el pas del temps s'adonen que les coses no són tan idíl·liques com algú els apinta.
Molt bé, i fins aquí tot el que ens has explicat sobre les estrenes del cap de setmana. Ja saben, qui en vulgui saber més, demà a les 4 de la tarda molt més ampliada aquesta informació. Jordi, doncs una setmana més, moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
La travessa queda guardada.
Sí, la setmana que ve continuarem parlant.
Continuarem parlant perquè encara hi ha més temes.
I després depèn del que vagi.